Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, molt bon dissabte. Com esteu, Plusvàlua Dones? Nosaltres, fantàstiques, felices, contentes, donant la benvinguda a aquest mes de febrer. Aquest febrer del 2023, que esperem que vingui carregat de bones notícies. I si no, veritat, ja les anirem fent cadascú de nosaltres, perquè realment el poder està a la nostra ment i allà resideix la positivitat. El ser humà, per naturalesa, ja des de que naixem, tenim ganes de saber coses. Som curiosos i curioses per naturalesa. El saber i l'aprendre ens fa créixer, ens fa evolucionar. I quanta més informació tinguem i més educació, més lliures serem. Lliures com a persones, amb pensament crític i també com a lliure pensadores. Per tant, avui us anem a portar tota una sèrie d'informació perquè parlarem d'economia social i de responsabilitat social. Doncs com us dèiem, per parlar d'economia social, de responsabilitat social, termes que avui en dia estan molt en boga, ens acompanya Mara Villarrojo. Mara Villarrojo és actualment presidenta de Bacus, fou directora provincial de l'INEM. També va ser tinent alcalde de promoció econòmica, regidora i presidenta de Barcelona Activa. També va ser secretària general d'Empleo en el Ministerio. I sabeu què diu quan li preguntem què fa actualment? Que avui en dia ell el que realment és activament jubilada. O sigui que Déu-n'hi-do aquest currículum que tenim avui. Tindrem, com no, l'espai de benestar Mairin Pons, que tan bé ens va, l'espai de moda i imatge personal, amb l'Amparo Tamayo treballant també la nostra autoconfiança. I en la taula avui per parlar d'economia social ens acompanyaran les nostres conegudes tertulianes Lola Tudurí, presidenta d'Asodame i economista, Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa i representant de les persones discapacitades, i Olga Ortiz, advocada i titulada a lideratge femení. Ara sí, comencem el Plusvàlua Dones! Molt bon dia, molt benvinguda al Plusvàlua Dones, Mara Villarrojo, com estàs?
Pues molt contenta, la veritat, d'estar aquí, feliç de poder conversar i d'estar amb vosaltres.
Que bé, ens fa moltíssima il·lusió que hi siguis. Fa molts anys havíem tingut la sort d'entrevistar-te, no en el Plusvàlua Dones, en un altre programa que era econòmic i social. Escolta, meravelles, la setmana... És que no sé ni per on començar. Per si felicitar-te pels premis de la setmana passada, per aquest currículum impressionant. Aviam, anem a pams. Què és això, primer de tot, de ser activament jubilada? Va, anem a entrar en matèria.
Mira, una persona com jo, que ha fet una trajectòria de més de 50 anys amb una activitat en la que he pogut gaudir molt, he disfrutat, però també he treballat moltíssim i he après i hem evolucionat amb tantes persones, arriba un moment que algú et diu, mira, no cal que tornis a l'activitat laboral perquè ja tens 65 anys. I és fantàstic perquè aleshores et dones compte de que totes aquelles capacitats i les relacions i la implicació relació que tens amb els projectes que tu vols fer poden continuar. I aleshores, pues, activament jubilada vol dir que laboralment soc pensionista, però des del punt de vista de l'activitat tinc el goig i la possibilitat de participar en molts projectes, i un d'ells especialment és la cooperativa Abacus.
Exacte, on actualment ets presidenta, ets la presidenta d'Abacus, meravilles.
Efectivament, fa 6 anys que sóc presidenta d'Abacus.
Escolta, ara quan presentàvem, recordem, i és molt important, que la setmana passada va rebre un premi. Un premi a la teva trajectòria, el premi a la responsabilitat. Per fi es donen premis, meravelles, i ho comentàvem també amb diverses persones que hi havia aquell dia, com per exemple Sara Berbel. Per fi es donen premis en vida. No. Clar, és que els premis aquests... Sí, i hem de posar el dit a la llaga, perquè és veritat, aquests premis al reconeixement de tota una vida, de tota una tasca, i realment doncs, la teva ha sigut des de la més gran innovació i fent canvis molt grans... Doncs s'ha de donar quan estem vius i vives, sí o no? Aviam.
És bonic, però a més de ser bonic per la persona, evidentment jo estic molt, molt agraïda, em sembla que també és una manera de fer ben visible que les persones, quan tenim un reconeixement, tot i que ens diuen que és a títol personal, som molt conscients, jo ho vaig dir l'altre dia, que sense la confiança de moltes persones que em van convidar a participar o a dirigir empreses i institucions, i de tantes persones magnífiques amb les que he pogut treballar, no hi hauria trajectòria. Aleshores, aquests reconeixements són també una manera de fer visible que la implicació de moltes persones quan tenim un interès comú, quan treballem en projectes col·lectius, realment té molta força. Molt agraïda, doncs, però no només al reconeixement, sinó a totes aquestes persones que ho han fet possible.
Realment van ser uns premis molt emotius i les teves paraules van ser inspiradores. Aleshores, aviam si avui també ens inspires molt i començarem aquesta inspiració perquè ens expliquis què és la responsabilitat social. Perquè molta gent en parla o allò que... Però no se sap ben bé, a vegades, depèn de quin sector un treballi. Què és realment la responsabilitat social, Mavi?
Mira, és un concepte que ja porta molts anys de trajectòria i que ha anat, jo crec que evolucionant, perquè responsabilitat hem de tenir totes i tots, i les empreses, les institucions i les persones. Inicialment, la responsabilitat social era un concepte molt vinculat a la filantropia, és a dir, les empreses o les institucions feien coses bones o boniques per altres, però no eren part de la seva essència, de la seva raó de ser. I a poc ha anat evolucionant i jo crec que en aquest moment està ja molt integrat que el concepte de responsabilitat social és una estratègia empresarial. És a dir, no és que una empresa o una institució fa alguna cosa per altra, sinó que en la seva estratègia empresarial té que ser coherent amb els valors de la sostenibilitat, amb el reconeixement a l'equitat i a les persones, amb la manera de fer el propi negoci, d'obtenir resultats i amb la seva distribució. Per tant, ja ens implica molt col·lectivament, perquè si hem de ser responsables socialment, hem de ser sostenibles, però no només mediambientalment, sinó també sostenibles econòmicament i socialment, que vol dir respondre a la pluralitat, a l'equitat i a la necessitat, diria jo, que té aquesta societat de que cuidem a les persones i cuidem el planeta.
Que bé, que maco aquesta evolució, veritat, i que hagi anat cap a una estratègia empresarial, no només quedant-se en la filantropia. Està clar que hem de respondre a tota la diversitat i a la realitat actual. Ara que ja tenim clar el concepte de responsabilitat social, anem al d'economia social. Què és l'economia social?
L'economia social està regulada i, per tant, jo podria parlar del que diu la normativa, la llei, que parla de que l'economia social contempla diferents formes jurídiques d'agrupar-se. És a dir, a l'economia social estan les empreses d'inserció, estan les fundacions, estan les associacions, les mútues i també les cooperatives. Però a mi m'agrada, ja que hem de ser directes, compartir el que és més essencialment l'economia social, que és aquell tipus d'activitat econòmica que comparteix la propietat, que té un sistema de gestió i de participació democràtica i que els resultats que obté els distribueix de manera equitativa. No és fàcil, però és molt interessant.
Té a veure o hi ha alguna relació amb l'economia solidària?
L'economia solidària és també una manera de fer activitat econòmica que té altres matisos. Probablement l'economia solidària té objectius socials determinats i una vocació inicial de sense ànim de lucre, en el sentit de sense perseguir resultats, però l'economia solidària no necessàriament són empreses que persegueixin una activitat productiva o de serveis o d'activitat productiva que busqui uns resultats. Jo crec que hem de posar l'èmfasi en diferenciar entre el que són empreses de l'economia social i el que són institucions o organitzacions de l'economia social. Totes necessàries i totes molt importants, però no és el mateix una entitat, una associació que es basa majoritàriament en persones voluntàries o que el seu objectiu, tot i que gestiona activitat econòmica, és accedir a determinats serveis que són públics però que els serveis públics no els faciliten, que empreses que sobretot són cooperatives que tenen com a objectiu el generar riquesa per distribuir-la de manera diferent.
Que bé, aquestes noves maneres, noves que ja porten molts anys, eh? Però...
Mira, els pioners de Rosdals, que van ser els primers cooperativistes, són del segle XIX, eh?
Sí, que això ja...
Portem uns quants anys.
Oi tant.
Evidentment, les maneres i la forma de gestionar és diferent. Vull dir que tots estem en el mercat. Potser no estem en el model capitalista clàssic ni altres models, però sí tots estem al mercat i, per tant, sabem el que significa fer empreses i organitzacions econòmicament sòlides. Si no ets capaç de generar riquesa, no la pots distribuir,
sí,
però no la pots generar de qualsevol manera. El com se generen els resultats i a què es dediquen aquests resultats és molt diferent. Clar, pensa que en una cooperativa compartim la propietat. A Bacus, per exemple, tenim un 1 milió de socis de consumidors.
Molts,
tenim
560
sòcies i socis de treball, però totes les sòcies i els socis de treball tenen el mateix capital social i tots tenen dret a participar en les decisions en la mesura que escolleixen els delegats que conformen l'assemblea.
Ara anem a, si et sembla, aterrar tots aquests conceptes, perquè com es porta a terme l'economia social i la responsabilitat social, ja ens ho has dit, ja ens ho has explicat. Però aquelles empreses, aquelles persones que ara ens estiguin escoltant i que diguin, vinga, anem a fer un pas més a la nostra empresa, anem a donar-li més cabuda a aquesta responsabilitat i a aquesta economia.
Bueno, són dues coses diferents.
Diferents,
però no contradictòries. Conformen. La responsabilitat social, com he dit abans, un avenç significaria incorporar com a estratègia. I això vol dir que l'equip directiu, les persones responsables, no tenen que pensar que això de la responsabilitat és un encàrrec que li fas a una tècnica, a un tècnic o a algú que porta la responsabilitat. No, és part de l'estratègia. Per tant, quan valorem si una empresa té responsabilitat social, tindrà que analitzar la seva implicació al territori, la seva equitat de gènere en quant a oportunitats, la seva distribució salarial o la manera de produir o de generar la seva activitat coherent amb principis bàsics i amb els drets imprescindibles. Però quan parlem d'economia social o de persones que volen fer una cooperativa, normalment les cooperatives comencen sent un número molt reduït de persones. I a vegades és una manera també de no sentir-se sola, perquè no, en lloc de ser autònom faig una combinació amb altres persones. però crec que l'essència de la cooperativa està en la voluntat de compartir la propietat i especialment amb la voluntat de que hi hagi un sistema de participació que sigui democràtic. Ara, això no es té que confondre, perquè el sistema de governança d'una cooperativa, per exemple, tan important com Abacus, consisteix en tenir molt clar la diferència entre l'àmbit professional i l'àmbit corporatiu. És a dir, tu pots estar en un consell rector i decidir coses, però quan tu estàs en l'àmbit professional tens unes persones que són directives que, a les que tu coherentment tens que, diguéssim, complementar o actuar d'acord amb les estratègies que es marquen. És a dir, només faltaria que en una cooperativa com la nostra no es poguessin prendre decisions o no es pogués avançar. A veure, la vocació és que realment la transparència i la participació sigui efectiva. Perquè sigui efectiva tens que tenir eines que poden ser d'escollir delegats, de tenir representants, cadascú tindrà que veure el que... Però sobretot la transparència està en com es participa en els resultats i com es participa en aconseguir aquests resultats. Això necessita que la gent es faci seu i s'impliqui en la manera de fer. Això no és exclusiu de les cooperatives, perquè a mi em sembla que això afecta totes les empreses. Si no aconsegueixes que hi hagin persones implicades, que se sentin part d'un col·lectiu, que desenvolupin les seves capacitats, és molt difícil realment aconseguir. Però quan tot això es fa sabent que la persona està al centre i no al capital, perquè nosaltres no ens vendrem l'empresa cooperativa, però tampoc podrem especular amb les nostres accions perquè tots tenim el mateix capital i, per tant, l'interès col·lectiu està per sobre sempre de l'interès individual.
Per tant, podem parlar del bé comú.
El bé comú ens afecta a tots, a totes. Jo diria que les empreses cooperatives són empreses col·lectives, d'interès col·lectiu. I l'interès col·lectiu vol dir estar permanentment pensant com fas empreses sòlides econòmicament, però que siguin referents en el sector en el que tu estàs. Nosaltres, a Abacus, volem ser motor de la indústria de continguts educatius i culturals perquè vam néixer per contribuir a la renovació pedagògica i avui sabem, després de 54 anys, que per actuar en el món de l'educació i la cultura calen altres recursos, altres mitjans, altra presència. Però seguim pensant que volem ser motor de l'educació i de la cultura des de la dinamització de la gestió cooperativa. I el model de gestió cooperativa ens porta a una governança que probablement seria diferent que si fóssim un altre tipus de societat.
És important tots aquests conceptes damunt de la taula perquè darrerament, en els últims mesos, diverses persones s'han dirigit a nosaltres explicant-nos la proliferació i que elles mateixes han anat creant cooperatives. Cooperatives petites, no pas tan grans, però sí que estem observant una proliferació d'aquesta manera de treballar, d'associar-se i fer amb cooperativa. Diverses vegades, Mavi, has posat el tema de la diversitat i de l'equitat damunt de la taula. Parlem-ne.
L'he posat a sobre de la taula perquè em sembla que sempre és imprescindible recordar-ho. La diversitat ens enriqueix, la diversitat de tot tipus, d'orientació, de gènere, de capacitats, d'origen. La diversitat ens permet reconèixer l'altra persona de manera diferent, no? I no és fàcil, perquè a vegades mirem però no veiem. I, per tant, no podem actuar en pro de la diversitat. En el cas que afecta Abacus, per nosaltres la diversitat cultural i la pluralitat és molt important. Pensa que cada vegada més els continguts culturals i educatius són més homogènios de manera universal. Tot és més clonat, més idèntic, fins i tot els colors, els continguts i la manera de presentar-ho. Nosaltres pensem que és molt, molt important cuidar aquesta pluralitat i fer visible que existeix una diversitat. La diversitat cal cuidar-la, però jo crec que si som conscients de que la diversitat ens enriqueix, també som persones més tolerants i més generoses.
Sí, es tracta també d'un tema de respecte i d'inclusió total des de totes les àrees.
I ser conscients que a vegades no arribes a tot. No arribes a tot, perquè quan més anem observant quantes diversitats existeixen, més apareixen també. I és veritat, eh? I és veritat. Però això no vol dir que no estiguem amatents a cuidar a les persones, i les persones són les que expressen aquesta diversitat.
Doncs per poder també deixar expressar la diversitat de les nostres tertulianes d'avui, anem a donar-los veu.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs ja les tenim aquí, Olga Ortiz, advocada titulada en lideratge femení, Lola Sánchez Tudurí, presidenta de Sodama i BPV Espanya, i Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Olga Ortiz, que ens atens avui per telèfon, que estàs en un cas als jutjats, déu-n'hi-do els canvis de manera de fer i aquesta transformació i lideratge que ens està parlant la nostra entrevistada d'avui, Maravilla Rojo.
Quanta informació, i a més jo estava pensant en un llibre que havia llegit sobre l'humanisme social, no?
Sí.
Realment es parla d'economia social, de responsabilitat social, que és una cosa que les empreses haurien de fomentar més, perquè moltes per al desconeixement no fan accions socials, que realment a nivell d'empresa, si ho preguntessin, els resulta molt positiu, per elles, perquè estan destinant part dels seus recursos a tasques socials, uh-huh. I a més també els hi provoca que et sentis realitzada. Ho dic perquè nosaltres hem col·laborat, Mireia, uh-huh. amb entitats i hem fet aquestes tasques de responsabilitat social, corporativa, i és que et sents feliç de poder ajudar a determinats col·lectius que no només estan expenses de les administracions que els ajudin, sinó que hi ha empreses que compten amb els seus projectes. Per tant, el que la nostra entrevistada avui ens ha explicat de l'economia social, de la responsabilitat social corporativa, jo ho veig com un humanisme social, no? Situar la persona al centre, que és...
Sí, senyora.
Ens oblidem d'això.
Sí, senyora, i a més, més que mai, el Covid va posar aquesta realitat, veritat, les cures... Sense cures els uns dels altres no som res. I, per tant, la persona ha d'estar al centre, no al capital. Lola Sánchez Tudurí, presidenta de Sodame, de BPV, vosaltres, precisament, sou una associació que és, per tant, d'economia social.
Exactament. Abans de tot, deixa'm dir que estic doblement feliç per conèixer a Maravillas Rojo, perquè quan ella era al capdavant de Barcelona Activa, va néixer a Sodame Dones Emprenedores, amb la qual cosa estic molt, molt feliç.
Home, clar, això, esto tiene que hacer realmente muchísima ilusión. Además, a Sodame, ya que lleváis 30 años.
29 hacemos este año.
29.
O sea, muy feliz.
Home, dic, que maravilla, valgui la redundància, això és fantàstic.
Sí. Bueno, em deixes explicar una petita anècdota?
Oh, i tant!
Sí? És que és important això perquè quan tu has fet la meva trajectòria, jo vaig estar de directora de l'INEM, quan era a l'INEM, no? I la Pepi Sánchez, que era una de les fundadores d'Odame, em va venir a veure i em dir, escolta, no podríem fer una casa, una escola-taller, una casa d'oficina, oficis, que encara n'hi ha, que es digués dones emprenedores, uh-huh. I realment això va ser una gran innovació, uh-huh. Perquè en lloc de donar diners per fer de fuster, donàvem un salari per muntar l'empresa, uh-huh. I vam fer una casa d'oficis de dones emprenedores. I a partir d'aquí les dones emprenedores es van empoderar, i van anar molt, molt més enllà fins ara. Gràcies.
Que bé, entre l'una i l'altra vau fer una revolució. Una revolució positiva totalment.
Era molt revolucionari pensar que efectivament que era possible que haguessin moltes dones emprenedores i que calia fer programes per a dones emprenedores. Estic parlant dels anys 86-90.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Quanta llovido!
I el temps passa i Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Jo estic amb la boca oberta, o sigui, de veritat, escoltant, diu la Lola que està feliç, jo estic superfeliç, estic amb la boca oberta i amb la mà així, escoltant a aquestes superdones, dones així realment haurien de ser eternes, perquè són les culpables...
No, per favor.
Sí, perquè realment són les culpables de que nosaltres tinguem ara aquesta inquietud, de que tinguem ganes de continuar amb aquest llegat de, que encara els hi queda, però que van començar fa molt i aleshores això és tot un privilegi. Això per començar. M'agradaria dir, recordar unes quantes de les paraules que ha parlat la Maravilla. El tema de la responsabilitat social...
Sí.
De no agafar-ho com una opció, no? Això ja ha de ser una cosa que estigui impregnada a la societat de la mateixa manera que sabem que ens hem d'hidratar o de la mateixa manera que sabem que hem de tenir una vida saludable per poder continuar. Si no ens impregnem de responsabilitat social en qualsevol àmbit, que no sigui només el laboral, no tirarem mai endavant. Sobretot perquè a mi m'agradaria ja començar a treure aquest terme de col·lectius, sinó que simplement som una societat amb moltes realitats, però no associar-nos ja per col·lectius, perquè crec que això ja està començant a quedar una mica antic. Crec que la diversitat a través de l'educació, sobretot, i a través de la formació, ja ha de ser quan hem de començar a interioritzar aquests conceptes i sobretot perquè tots entrem dintre de la foto, no? Com parlàvem abans. La foto ha de ser aquesta, sota el meu punt de vista. Jo fins als 16 anys no vaig ser discapacitada i tampoc sabia que existien certes realitats, perquè és cert que al final anem caminant pel nostre camí i mirem ben poc als costats, però en el moment que tu te n'adones de realitats és quan dius, ostres, i aquell. Intentem ja començar a diluir una mica els col·lectius i integrem-nos tots amb la mateixa societat i amb la mateixa realitat.
És una manera, la transversalitat, crec que ens dona aquesta visió més global d'actuar per totes les persones.
Sí,
no?
Estic totes
sí.
D'acord.
Aquest és un dels reptes, consideres, Maravilles? Consideres que aquest que acaba de plantejar la Noelia Rodríguez és un dels reptes que tenim damunt de la taula?
És un. A veure, la transversalitat vol dir estar molt permanentment observant com la realitat evoluciona i s'expressa i com una vegada hem pogut accedir a millorar la vida d'un determinat grup de persones, apareixen altres que necessiten també que millorem la seva vida. Aleshores, si trobem maneres més transversals que afectin, potser no amb l'exclusivitat, però sí de manera genèrica, a moltes persones, m'agrada allò dels col·lectius, perquè efectivament, quan fem col·lectius no acabem mai, perquè sí, vas descobrint, i sí, la realitat és una suma de col·lectius, però la realitat també és una suma de situacions que, a més, evolucionen. La pròpia tecnologia, els recursos que tenim, fan que la manera d'estar de les diferents diversitats també s'expressi de manera diferent, no?
Lola.
Estic totalment d'acord amb això. Fixa't que nosaltres fins fa 5-6 anys no vam caure en el fet de l'edat,
claro,
la procedència, l'ètnia, i de repent vam dir... I nosaltres estàvem obertes a qualsevol dona,
clar,
però no ho fèiem de manera conscient.
Clar.
No? I de repente dius, ei! I estic totalment d'acord amb la transversalitat,
sí,
però a més tenim molt present tots els aspectes que ens rodeen com a persones. No?
Sí.
És a dir, els col·lectius tindran, diria, desaparèixer no, segur que no, però a diluir-se.
Sí,
molt probablement.
Sí, sí.
Però també és veritat, i tenim que ser conscients d'això, que el nostre col·lectiu és de dones. Anem a veure. Amb la qual cosa tenim homes implicats, els nostres marits,
clar,
les nostres parelles, els nostres fills, per suposat, i són invitats.
Molt bé.
Però... som dones.
Aleshores, aquí tornem amb aquests col·lectius, que també és cert que cal aquestes trobades internes de cada col·lectiu per també envalorar-se, per ajudar-se les unes persones amb les altres, malgrat a vegades, doncs, a vegades la Noelia Rodríguez ens ha explicat que no és el millor camí, però cada persona sí que ha de trobar el seu espai clar, per sentir-se bé, perquè doncs, és el més important, veritat, el benestar. Olga Ortiz.
El benestar de les persones, bueno, és que estem parlant sempre de responsabilitat social i d'humanisme social, per tant, en aquests moments jo crec que les persones som el focus i ens hem adonat la societat que si les persones no estan bé perquè no són màquina, l'empresa no funciona. I a més, se m'ha oblidat parlar de les cooperatives.
Sí, senyora.
I se va molt arrelat a Catalunya. Uh-huh. El cooperativisme és un sistema que va néixer, i ho sabrà la nostra convidada, que a més és excepcional escoltar-la, que va néixer per unir forces, o bé a través d'interessos generals o a través de treball. Per tant, és un sistema que jo crec que s'està recuperant, com has dit, Mireia, que Catalunya, i sobretot les empresàries, és un sistema que haurien de consultar i estudiar, perquè et dona la seguretat de poder compartir no només un capital econòmic, sinó un capital social. I és un maco del cooperativisme. I, per tant, si tu estàs bé en una empresa i estàs bé en una cooperativa, i estàs bé en el teu treball, perquè et situen en el centre i per tant es preocupen per tu, l'empresa funcionarà. I si, a més, són dones líders, digamos, l'empresa ja... Top.
Doncs escolteu, per poder seguir sent dones líders, homes líders i persones que estiguem realment bé, anem a donar pas a l'espai de benestar.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs ara sí, un dissabte més comencem aquest espai de benestar que tant ens agrada i que, sobretot, tant ens va bé, per això ens agrada tant. Molt bon dia, molt benvinguda, Irene Pons, coach i formadora de Formadors.
Molt bon dia, Mireia.
Escolta, aquesta energia, aquesta positivitat...
I tant que sí.
Avui cap a on l'enfoquem, Irene, de què ens parles avui?
Doncs segur que alguna vegada totes nosaltres ens hem sentit perdudes a la vida.
I tant.
I hem de pensar que és una oportunitat per créixer i per ser feliç, no? És un moment en el que ens costa prendre qualsevol decisió. Pot ser que sigui una sensació puntual d'un moment determinat o potser que sigui una sensació que ens ve des de fa temps, no? Tant en un cas com en l'altre, hem de saber que estem davant d'una oportunitat inqüestionable de creixement, d'identificar allò que verdaderament és important per tu i pensar i actuar en conseqüència. En relació a les raons, no? De saber, primer hem de pensar doncs, què és el que ens fa estar en aquesta situació determinada. I segurament és perquè ens adonem que no hem fet allò que volíem a la vida, no? I que hem anat seguint les demandes dels altres. O també pot ser doncs, una crisi vital produïda per la feina o per la família, la fi d'un cicle vital, estar molt de temps en un projecte que no acaba de sortir... És a dir, poden haver moltíssimes motivacions, no?
Clar.
La clau està en escoltar-nos a nosaltres mateixes i a buscar el nostre propi camí. Pot ser raptador, perquè podem haver perdut l'acostum d'escoltar-nos i no saber el que volem. Sí. Però això ho podem treballar també amb un coach. Jo em trobo moltes vegades amb persones que els pregunto què és el que t'agrada, què és el que et motiva, i em contesten és que no ho sé. Llavors iniciem un procés de coaching on allà el que fem és explorar, no? Reconnectar una altra vegada amb la pròpia essència i en el que realment ens fa vibrar. Llavors la vida cobra sentit quan la sents, no? Quan el que sents, el que penses, el que fas i el que dius està alineat amb la persona que ets. Per tant, és un moment boníssim per reconèixer el nostre propòsit vital i donar-li sentit a la nostra vida. I si et sembla, Mireia, donaré unes quatre eines que poden anar molt bé en aquest moment, com seria modelar un èxit passat, és a dir, pensar en un èxit que vam tenir en el passat, què és el que vam fer i com ho podem reproduir en el moment actual.
Som-hi.
O pot ser també escriure cinc coses que tens i que valores, perquè això el que fa és que ens enfoquem en el que tenim, no en el que no tenim. Fent-se preguntes sobre quina àrea de la nostra vida volem millorar i a partir d'aquí doncs, fer el que tinguem que fer, treballar tot el que és la reconnexió amb el cos, no? L'exercici físic, etcètera, etcètera, i, per suposat, comptar amb l'ajuda d'un expert, si així ho creiem que és necessari. L'escriptor Errol Othan deia: alguns camins bonics no es poden descobrir sense perdre'ns.
I tant, a la vida, doncs, com molt bé ens explica Irene Pons, ens perdem. Però realment aquí és on ve la proposta de la Irene, fer el canvi de truita, anem a girar la truita, per veure aquesta part positiva de la situació. És una oportunitat per tornar-nos a escoltar, per tornar a fer que la vida cobri sentit i encarrilar-nos. Irene Pons ens parlava de fer aquest canvi, de veure les coses de manera positiva. Perdem-nos. Doncs perdem-nos. Anem a veure què és allò bo, perquè tot té la seva part positiva i comporta una oportunitat. Ens ha parlat d'acompanyament, ens ha parlat d'escolta. Lola, vosaltres des de Sodame feu aquesta escolta, feu aquest acompanyament, que el vau fer durant... Bueno, l'heu fet sempre, sí. I en una època, aquella del Covid, doncs especialment vosaltres teniu a moltíssimes, però moltíssimes, sí, dones associades.
En efecte. El Covid va ser una prova de foc, perquè totes les companyes van prendre consciència de la necessitat de més... escolta, sobretot escolta.
Sí, senyora.
Quantes vegades jo, més o menys una vegada al mes, trucava a cada una de les nostres companyes. Sí. A vegades per dir, com estàs?
Exacte.
Ja està. Altres vegades les converses podien durar mitja hora i una hora. Crec que és important.
És molt important aquesta escolta, aquest acompanyament, que també doncs, des de les pròpies associacions s'ofereix. I, Noelia, l'altre concepte també aquí que s'ha tocat és que al cap i a la fi nosaltres podem escollir, veritat, sempre com ens prenem la vida.
Sí, bueno, és que al final és el que parlàvem, no? Abans quan parlàvem del tema dels col·lectius, al final som persones, som individus i tots tenim una manera de gestionar i de fer qualsevol circumstància que ens afecti. Per això a mi sempre em fa una miqueta de vertigen el fet de parlar en nom d'un col·lectiu. Evidentment els col·lectius són bons perquè són eines i són ajudes perquè tots puguem tirar endavant, perquè al final la unió fa la força. Però després a l'hora de, diguéssim, de gestionar o d'enfocar o de viure els problemes, no? Aquestes senyores que se'ls acompanyava, doncs probablement tinguin les seves pròpies realitats individuals i s'han d'atendre com toquen, no? Com a persones individuals que som.
Doncs anem a seguir treballant la confiança, l'autoconfiança, que puguem anar ben tranquil·les en qualsevol moment, amb la Amparo Tamayo, amb l'espai d'imatge personal i moda. Que bé, fantàstic. Seguim amb aquest dissabte, ara amb la secció de moda i imatge personal. Anem a seguir treballant la nostra autoconfiança. Bon dia, molt benvinguda a Amparo Tamayo. Amparo Tamayo és personal shopper, consultora en imatge personal i especialista en tot el que és moda i imatge. Molt bon dissabte, molt benvinguda.
Molt bon dissabte, molta energia avui.
I tant, que sí, amb energia ben sempre, tu, Amparo, Vens aquí a tope i amb moltes ganes d'ensenyar-nos coses. Què ens ensenyaràs avui?
Avui parlarem dels tips per vestir elegant amb pocs diners.
Oh, que bé! Escolta'm, això és magnífic. Elegant amb pocs diners. Sé d'una que avui estarà més atenta que mai. Bueno, d'una i de moltes, però sobretot una. Vinga, som-hi, anem a vestir elegants amb pocs diners.
A veure, vestir amb elegància és un objectiu que a mesura que complim anys cada vegada ens interessa més aconseguir.
Sí.
Per aconseguir-ho no és necessari gastar molts diners, encara que existeix aquesta creença.
Clar.
L'estil propi o donar amb les peces que més ens afavoreixen són, per exemple, alguna de les claus per vestir amb elegància en qualsevol situació. L'elegància no és una qüestió de diners, és una qüestió d'estil. Tampoc negarem lo evident, que perquè sabem que podem invertir en peces de qualitat, sempre ajuda.
Oh, i tant, clar.
I això és igual de cert i no és molt més imprescindible per a vestir bé. Encertar en l'elecció del tipus de peces que posem, els colors, l'estampat o la manera de combinar-los, no exigeix una despesa extra, però sí que hem de saber com fer-ho.
Clar, hem de tenir el gust, i si no és el gust o aquest estil que ens parla l'Amparo, hem de saber totes aquestes tècniques que ens diu ella, està clar.
A mesura que complim anys, el furor per portar les últimes tendències deixa pas a l'interès per donar un estil propi que ens defineixi i ens porta i que ens aporti elegància. Aconseguir-ho és més fàcil del que t'imagines amb els tips que et proposem a continuació. Ho farem molt ràpid, però...
No t'amoïnis, perquè ja esteu veient tots que avui l'Amparo la tenim sense gaire veu. Per tant, Amparo, potser que aniria molt bé una bufanda, veritat, en dies
sí.
com ara.
Bueno, el que dèiem abans, és impossible ser elegant sense traient el nostre estil propi. No hem de renunciar mai al nostre estil. Cada una de nosaltres tenim el nostre estil. Ens encanta prendre la inspiració a l'hora de vestir-nos de tot tipus de fonts, passarel·les, influencers, col·leccions de les nostres botigues preferides. Però res que no s'adapti a nosaltres mateixes. En els fons, ens assegurem, ens hem d'assegurar que tot això ens farà sentir bé.
Això és el més important.
Ser molt fidel al teu estil. No cal disfressar-se. Sempre ho dic. Vale? Les peces especials, aquestes que ho diuen tot per si mateixes, són una de les bases per al nostre armari. L'ideal és portar-les amb tot l'encert, és deixar-les i donar-li tot el protagonista a l'hora de lluir el nostre look.
Doncs anem a fer això, Amparo.
Sí.
Però sobretot, aquí tu ens estàs parlant d'aquest estil propi, per tant, d'aquesta fidelitat, veritat, a nosaltres
sí,
mateixes, d'aquest creure. Però sí que és cert que a vegades doncs, hi ha persones, i tu saps molt bé en aquestes temporades, doncs, que ens han escrit, que ens han trucat, dient, i com sé jo quin és el meu propi estil?
Això, totes tenim el nostre estil. Que hi ha molta gent que no ho sap, perquè jo ho noto quan faig una assessoria d'imatge, al final és la clienta la que al final acaba decidint el que vol. I és perquè té el seu estil. L'únic que hem de fer és buscar-ho.
I treure-la
fora. Però és fàcil de trobar.
Clar que sí. Doncs anem a treure fora, anem a confiar en nosaltres mateixes i doncs mireu la pàgina web de l'Amparo i mireu el seu Instagram, perquè realment és brutal, Amparo, doncs els molts tips que dones. Ens retrobem dissabte vinent.
Ens veiem dissabte, gràcies.
Anna, tu... Que bé tot això que ens deixa l'Amparo. Escolteu, qualsevol persona podem ser elegants. I amb pocs diners, que avui estem parlant d'economia, i alerta un tema que ens ha posat l'Amparo damunt de la taula, la sostenibilitat, fins i tot amb el tema de la moda, amb tot el que és la roba. Precisament, Maravillas Rojo, quins reptes tenim amb tots aquests temes que hem posat avui damunt de la taula? Quins reptes hi ha?
Jo voldria destacar un repte que ens sembla que ens afecta a moltes persones, però a més, sobretot, amb aquestes que has mencionat abans, que volen posar en marxa iniciatives d'economia social o
sí,
cooperatives,
senyora.
No? I és que al llarg de la vida moltes vegades tenim bones idees, no?
Sí.
I pensem que tenint una bona idea ja està feta. No, és tenir una bona idea i contrastar-la i fer-te la teva i estar convençuda és molt important per tirar endavant. Sense persones convençudes no tirarem endavant. Però el que importa realment el repte és implementar la idea i tenir continuïtat, perquè l'èxit està realment en aconseguir que un projecte continuï.
Sí,
jo ho veig, Abacus té 54 anys d'història i evidentment va néixer petita, però tenim vocació de ser grans perquè volem tenir impacte a la societat. I si tu vols créixer perquè vols tenir un impacte col·lectiu, és un repte la continuïtat. I aleshores, per acabar, dir-vos que crec que el repte que tenim és que per aconseguir aquesta continuïtat soles no ho farem mai, ni com a persones, ni com a empreses, ni com a institucions, que necessitem buscar aquesta complicitat complementària perquè avui la intel·ligència és col·lectiva.
Sí,
i, per tant, construïm aquesta intel·ligència col·lectiva juntes i, sobretot, fem que les dones siguin molt més visibles en aquesta construcció. Així que uns quants reptes tenim.
Déu-n'hi-do. Escolta, aquesta continuïtat de les empreses, de quan un té una idea, de quan... però realment aquest impacte i aquesta complicitat complementària, intel·ligència col·lectiva. Escolta, això són uns conceptes que crec que no hauríem de treballar i de parlar-ne profundament. Això és un titular, són uns titulars magnífics, però que cal treballar. Noelia Rodríguez, acabeu de signar la Carta de la Diversitat com a centre d'estudis de les dones d'Europa. Quina és la importància d'això i aquesta defensa, no?, de la diversitat i lligat amb tots aquests reptes que ens deia també la Mavi?
Doncs, mira, en primer lloc, vull dir una cosa ràpida. Estem, des del Centre d'Estudis de les Dones, estem contentíssimes. Aquest mes de gener se'ns acaba de declarar com a entitat d'interès públic.
Ah, moltes felicitats.
Sí. Aleshores, doncs, a mi que m'agrada tant celebrar, doncs mira, anem acumulant a celebració.
Molt bé. Clar, que si a la vida s'ha de celebrar tot,
home, celebrar tot.
I és que això de que se us hagi declarat entitat d'interès públic, doncs realment, Noelia, bueno, doncs, felicitats i molt bona feina.
És el que deia la Meravella, no? Els reconeixements fan que, bueno, doncs que tinguem ganes d'aquesta continuïtat, no? que tant esmentaves. I després, doncs, el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb la seva, bueno, amb el compromís que tenim amb la diversitat i amb la inclusió, hem sigut signants d'aquesta Carta de la Diversitat, que és una iniciativa, és a nivell d'Espanya, però és una iniciativa de la Comissió Europea i doncs, bueno, implementa 10 punts, diguéssim, que són bàsics, dels quals jo n'he agafat 4, diguéssim, així, en plan tips, com l'Amparo, i que crec que hauríem de complir, no només en l'àmbit laboral, perquè aquesta carta és en l'àmbit laboral, sinó en qualsevol àmbit, sobretot educació, bueno, tot el que tingui un impacte social, que és el que deia la Meravelles, no? Jo vull destacar-ne el compromís,
sí.
Vull destacar-ne la sensibilització, la transversalitat i aquesta promoció de la inclusió, no? O sigui, fem la inclusió, posem-la de moda, no? Estenem-ne una mica a la societat i crec que així, doncs, aconseguirem arribar a tothom, que és com el que fem amb les tendències i amb les modes, doncs...
I tant que sí, tant que sí. Escolta, ens acabes de deixar també aquí 4 paraules molt maques, com el titular que ens deixava la Mavi. Ens parles de compromís, de sensibilització, de transversalitat i d'inclusió. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Lola, com ho veus, tot això?
A mi em semblen conceptes molt potents,
sí.
I que, evidentment, tenim que treballar molt més per seguir endavant. Nosaltres, almenys, intentem treballar de forma molt, molt ferma.
Sí.
Sí.
Pots parlar en castellà, no hi ha cap problema, Lola, sempre has pogut
ja
parlar,
sé,
aquí en
gràcies,
castellà.
Gràcies.
Que la Lola és de Galícia,
No, soc madrileña.
Ah, perdó, pues mira, jo sempre pensant que eras gallega, imagínate, pues muy bien.
No.
Pues viva Madrid, també.
Home, absolutament, aquí la diversitat ens enriqueix.
I tant que sí. A mi m'interessa moltíssim el tema de la diversitat.
Claro.
I, ojo, i el concepte de la equitat.
Sí, señora.
Y aquí hay que poner nuestra bandera y aquí dejadme que sea como mujeres, como donas.
Sí,
por supuesto.
El tema de la equidad yo creo que es muy importante, porque es simplemente un tema de justicia. Y además tenemos que invitar a nuestros queridos políticos, instituciones públicas, etcétera, etcétera, que además lo acepten de esta manera. Es decir, aquí en Cataluña somos el 52% de la población.
Sí, señora.
En Barcelona creo que somos el 51%. Y como decía aquel, ¿qué de lo nuestro?
Claro, ¿dónde está?
¿Dónde está? ¿No? Por otro lado, hay otro tema que a mí me gustaría también sacar, que ya sé que no es el del tema de hoy, pero respecto al tema de la emprendeduría.
Sí, señora.
Pensemos que el 70% de los emprendedores y el 75% de las emprendedoras lo son por necesidad.
Exacte, i ara han pujat
idea,
les dades.
Cuando hablamos de ponerla en marcha, cuando hablamos de continuidad, cuando hablamos de hacer crecer, esto me parece muy importante.
I no té res a veure arribar a ser emprenedora perquè un ho escull, que per obligació.
Exactament.
Lola, és molt important aquest tema.
Crec que tenim que treballar també molt això. I, de fet, l'altre dia ho comentaven de... treballar aquests aspectes des del col·legi, des de l'escola.
Sí, senyora.
Des de ben petitons.
Des d'on s'ha de fer.
Perquè moltes vegades es té un coneixement molt...
Sí, sí, muy básico, que queda exacte, molt des de fora.
I desvirtuado, incluso. No?
Sí, senyora, sí, senyora.
En este sentido.
En aquí hem de seguir-hi treballant. Sabeu que parlem molt d'emprenedoria, que us hem donat molt acompanyament, que és molt diferent iniciar d'una manera o d'una altra, però les últimes dades ens indiquen, i més doncs, amb aquesta evolució, després d'aquests anys del Covid, que ha pujat molt l'emprenedoria per obligació, per necessitat, i aquesta, com ja ens deia la Mavi, doncs, hi ha d'haver una continuïtat, hem de ser persones convençudes. Per tant, Olga Ortiz, tens un minut i mig, com ho veus?
Doncs ho veig bé, Mireia, perquè et vull comentar un altre cas.
Sí.
Hem de parlar, com cada setmana, de forma que ho lamentem, perquè no pot ser que cada setmana hi hagi un cas nou d'una agressió vers a una dona.
Sí, senyora.
Aquest cas han sigut els Premis Faró, a Saragossa, on una actriu denuncia a un productor i una amiga seva a una altra persona que no ha estat identificada encara, sobre una agressió sexual que va ser per una sèrie de tocaments que aquesta persona, que aquest home va fer sense consentiment de l'actriu. Per tant, tornem a una cultura heteropatriarcal, on els homes pensen que tenen accés a la dona perquè són homes, una cultura patriarcal que sembla que no canvia, i això ens porta a que abusin, agredeixin, a dones per el sol fet de ser dones i per creure's que ells estan per sobre nostre. Llavors, és un cas que torna a posar en boga un tema que no ens agrada parlar, però que és una realitat, que és que moltes dones s'estan atrevint a denunciar qualsevol agressió física o psicològica que els produeix un home que no sap posar límits i que no sap respectar el consentiment d'una dona.
I tant, Olga, t'agraïm molt que ens portis aquesta informació, que no ens agrada en absolut. Recordem que portem cada programa des del 2023 amb un cas, que Olga Ortiz es transmet un cas. Totes aquelles persones que estigueu vivint o hagueu viscut una situació en l'àmbit que sigui, ja sigui laboral, en un lloc públic, a casa vostra, per familiars, sisplau, parleu, no tingueu por. Avui en dia, més que mai, tenim les eines. Ens en podem sortir, us en podeu sortir. Doncs acabem així el Plusvàlua Dones d'avui. Hem parlat de responsabilitat social, hem parlat d'economia social, d'empreses sòlides econòmicament, de la diversitat, dels reptes, veritat, que tenim a la vida, perquè hi hagi continuïtat, i de grans paraules i conceptes que hem de seguir-ne parlant: complicitat complementària, intel·ligència col·lectiva, compromís, sensibilització, transversalitat, inclusió i, en majúscules, equitat. Moltíssimes gràcies, Maravilla Rojo, per estar amb nosaltres. Lola Sánchez Tudurí, Olga Ortiz, Noelia Rodríguez, Airín Pons, Amparo Tamayo, i salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo. Feliç i molt productiva setmana, Plusvàlua Dones.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.